L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Càpsules del còdex flamèric com intermedis il·lustrats a un compositor romàntic que, com va dir el poeta, plora per tots nosaltres amb llàgrimes d'ivori. Avui, amb el suport tècnic de Rocío García al control tècnic, Chopin amb i sense Chopin a l'espia de Mahler. És el compositor dipositari de totes les nostres emocions, filles naturals i bastardes de la nostàlgia. Nostàlgia que, en el seu cas, té el seu origen en la terra perduda per aquest exiliat malaltís i insegur, a qui no li agradava tocar en públic i que, com a tot romàntic que, com a tal, vulgui ser honrat, va morir jove entre estossecs i solituds. El cas és que em sento incapaç d'explicar en paraules l'impacte que la seva música segueix provocant en cossos fins i tot insensibles. Així que millor que sigui ella, la música, la que parli des de la més comuna de les tristeses a través de les mans del pianista Vladimir Ashkenazy. El nom abans que la cosa. Frédéric Chopin, quan encara vull que sigui una mica Chopin abans que us el prengui. Pocs dies abans que Napoleó declarés l'estat de setge a Barcelona en una Catalunya dependent de l'imperi francès, naixia en una petita vila prop de Varsovia el mes de març de 1810 Frédéric Chopin. El seu pare, un emigrant francès d'ascendents polonesos, arribà l'any 1787 a Polònia per passar una temporada que la Revolució Francesa convertia en tota una vida d'exili. Vivia i treballava en palaus fent de preceptor dels fills de comtes i marquesos. Poso com a cas il·lustre Maria Walewska, la qui anys després esdevindria amant i mare d'un fill bastard de Napoleó. Chopin va viure ja des d'infant envoltat d'un luxe aliè, exercint com a nen prodigi del piano, davant d'emperadors invasors i la seva por, que admiraven bocabadats la seva tècnica prodigiosa i les seves originals composicions, fruit d'una formació quasi del tot autodidacta. Aviat, Polònia se li va quedar petita i amb 20 anys va decidir de fer un viatge d'estudis per Europa. Diuen que els fills acostumen a repetir la vida dels pares. Chopin n'és un exemple. Una altra revolució, la dels polonesos contra la dominació russa, tal com la Revolució Francesa va fer amb el seu pare, el condemnaren a ser un exiliat de per vida. I aquesta sublimació de la tristesa, que en diem nostàlgia, doncs es va fer música. Aquesta que està sonant. El viatge d'estudis per Europa dugué a Chopin a les ciutats de Viena, Salzburg i Múnich, i serà en aquesta ciutat alemanya on se n'assabenta que l'exèrcit rus ha esclafat l'alçament revolucionari de Varsovia. La notícia de la desfeta li causà una crisi nerviosa que canalitzà abocant-se al piano per compondre un estudi revolucionari que ara ens tradueix, per a més ironia, un pianista rus, Eugene Kissin. Thank you. Chopin arribà a París en el moment més oportú, la tardor de l'any 1831, un any gloriós per a les lletres franceses. Victor Hugo acaba de publicar la novel·la La Nostra Senyora de París, Honoré de Balzac, la col·lecció de poemes Les Fulles de Tardor, i Alexandre Dumas triomfa als escenaris del teatre amb el seu drama Anthony. A més, el pintor Eugène Delacroix, qui encara desconeixia que esdevindria un estret amic de Chopin, presentava l'obra el 1831 al quadre La llibertat hi ha en el poble, celebrant la revolució burgesa que havia destronat tot just un any abans el rei Carles X, al compàs d'aquesta cançó que sona rere meu, La Parisienne. Carles X seria substituït per una altra testa coronada de caire més liberal, Lluís Felip d'Orlat. Un any després, el 1832, Chopin, amb 22 anys d'edat acomplerts, es presentà en societat com a pianista i compositor a la sala Pleyel amb un concert que enlluernà la societat parisina i els compositors majúsculs presents entre el públic, a saber, Félix Mendelssohn i Franz Liszt, que esdevindrien amics seus. Però qui més influència va exercir en la vida de Chopin a París fins a la seva mort l'any 1849 no van ser homes, sinó dues dones. La primera, Pauline Viardot, que substituïm el seu cognom de casada, Viardot, per l'original, hem de dir Pauline García, a la fi Paulina García, mezzosoprano nascuda a París, filla del tenor baríton Manuel García, cantant de confiança de Giaconino Rossini, i germana d'una altra celebritat del cant, la mezzosoprano i també compositora Maria Malibran. Pauline mantenia una estreta relació d'amistat sense refregades amb Chopin. Va ser el seu suport i consolt i sempre l'acompanyava alguns cops fins i tot damunt de l'escenari per ajudar-lo a vèncer l'angoixa que li provocava tocar davant d'un públic nombrós. Una de les cançons que enamorà Chopin a través de la portentosa veu de Pauline va ser aquesta del seu il·lustre pare, Manuel García. El títol, El Riqui-Riqui, que ja aviso que no té res a veure amb el Triqui-Triqui.
Las muchachas de La Habana son negras como morcillas y se quieren poner blancas a fuerza de cascarilla. Ay, Lerita, que toma, que toma. Ay, Lerita, que daca, tú me haces riqui, riqui, riqui. Yo te hago riqui, riqui, ranca. Ay, Lerita, que toma, que toma. Ay, Lerita, que daca, tú me haces riqui, riqui, riqui. Yo te hago riqui, riqui, ranca. Riqui, riqui, riqui. Riqui, riqui, raca. Riqui, riqui, riqui. Riqui, riqui, raca. Riqui, riqui, riqui. Riqui, riqui, raca. Riqui, riqui, raca. Debajo de nuestra cama hay una hoja. Patos blancos, ni son tuyos, ni son míos. ¿De quién son estos zapatos? Ay, Lerita, que toma, que toma. Ay, Lerita, que daca, tú me haces riqui, riqui, riqui. Yo te hago riqui, riqui, ranca. Ay, Lerita, que toma, que toma. Ay, Lerita, que daca, tú me haces riqui, riqui, riqui. Yo te hago riqui, riqui, ranca. Riqui, riqui, riqui. Riqui, riqui, ranca. Riqui, 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 raca. Riqui, 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 raca. Riqui, riqui, raca. Ah?